Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a aquest primer Esports COPE del 2022, així que abans que res, molt bon any a tots i sobretot molta salut, i a veure si en aquest 2022 podem acabar de deixar enrere o minimitzar ja molt aquesta maleïda pandèmia que ens continua afectant a la vida quotidiana, a la vida laboral i a l'activitat esportiva també. Cuideu-vos molt, eh? Comença l'any amb una actualitat esportiva molt intensa perquè el calendari futbolístic que ens espera és intens, amb Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya en aquest mes de gener. S'obre també el mercat de fitxatges. De fet, aquest matí el Barça ha presentat la seva darrera incorporació, que és Ferran Torres. Ara, perquè pugui jugar, s'ha d'inscriure. En aquesta presentació, el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, ha dit que esperen poder-ho fer abans del diumenge que ve, que estudien diverses vies per aconseguir-ho. Ha confirmat també que a Dani Alves l'inscriuran entre avui i demà, així que estaria disponible per jugar dimecres partit de Copa a Linares. No s'ha descartat que es pugui fer alguna incorporació més en aquest mercat d'hivern sempre i quan es pugui alliberar massa salarial. I Joan Laporta, quan el Víctor Navarro, el nostre company, li ha preguntat per l'opció Haaland de cara a l'estiu, el president ha dit que tot és possible. El Barça, que comença l'any amb victòria, 0-1 a Mallorca, en un partit prou correcte per les baixes amb les que es presentava l'equip, per Covid, per sancions i per lesions, fins a 15 baixes tenia Xavi ahir, fet que el va obligar a tirar molt de gent del filial. El partit que deixa dos grans protagonistes, el criticat Luke de Jong, autor del gol de la victòria, i Marc-André Ter Stegen, que amb una aturada marca de la casa va salvar dos punts al temps d'afegit. Va ser la nit d'ahir, o la jornada d'ahir, una bona jornada pel Barça a nivell de resultats, perquè van punxar molts dels equips que tenia per sobre la classificació, van perdre el Rayo i el Betis, van empatar la Real Societat i va perdre el líder, el Real Madrid, 1-0 al camp del Getafe. Així que el Barça tanca aquesta primera volta de la Lliga 5è, a un punt només del quart classificat, que és l'Atlètic de Madrid, i a 15 del líder Real Madrid. Real Madrid, 46 punts, Sevilla, 38, Betis, 33, Atlètic de Madrid, 32, i Barça, 31. Aquesta és la situació a la Lliga ara mateix. Avui es juguen encara 3 partits més de Lliga, a les 7, Villarreal, Llevant, a les 9, Osasuna, Atlètic Club, i a un quart de 10, Cádiz, Sevilla. El Barça, que comença l'any amb victòria, i l'Espanyol va tancar-lo aconseguint la primera victòria fora de casa de la temporada, 1-2 a València. Amb aquest bon regust de boca, l'equip jugarà demà a Ponferrada el seu partit de Copa del Rei. Per tant, després sentirem ja Vicente Moreno en la prèvia d'aquest partit. Més bones notícies, la victòria del Girona al camp del Huesca ahir, 0-1, gol de Samu Saiz, el Girona que situa 6è, en zona, per tant, de promoció i descens, i en una línia de joc clarament ascendent que fa ser optimista de cara a la segona part del campionat. En bàsquet, la pandèmia ha afectat molt a la Lliga ACB i s'ha hagut de reconfigurar tot el calendari. Després l'ordenarem amb la Sílvia Ortiz perquè ho tingueu clar. De moment, els propers partits d'interès, tenim demà un interessant Manresa-Reial Madrid i diumenge Barça-Manresa i Joventut-Reial Madrid. I el Dakar, en cotxes, victòria d'etapa per Sebastián Loeb per davant del líder de la general Alatilla i de Carlos Sainz, que ha estat tercer avui, i en motos la victòria de l'etapa d'avui, la segona ha estat per Joan Barreda. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli, la parella habitual dels dilluns, i les preguntes del dia Esports COPE via Twitter. En clau Barça, com us deia, ha dit Laporta sobre Haaland que tot és possible, i aquesta és la pregunta que us fem. Ho veieu possible? Atenció, que això ha donat un petit tom, eh? Sí que ho veieu possible, el 56%, no 44%. I en clau espanyol, us preguntem si demà en Copa contra la Ponferradina jugaríeu amb els titulars o amb els suplents. Jugaríeu amb titulars al 41%, amb els suplents al 59%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 10 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Vemos los resultados y... ¡Tatán! Edad mental 35. Soy un chaval.
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
Pisimimilisilidimiskibinkiti.
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento.
Bueno, lo primer, donar-les gràcies al presi, al club per donar-me aquesta confiança. I bueno, moltes gràcies a tots els culers per aquesta benvinguda. És un somni, el Barça ja sabem el club que és, la grandesa que té, i vaig a donar tot el que tinc de dins per a portar el Barça on se mereix. Ja estic a punt, la lesió ja està quasi curada i d'ací res ja estaré intentant donar alegries als culers.
Aquestes han estat aquest matí les primeres paraules de Ferran Torres, trepitjant la gespa del Camp Nou ja vestit de blaugrana. Seguint la seva presentació allà, ha estat el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Més de 13.000 persones a l'estadi del Camp Nou aquest matí, no?
Més de 13.000 persones. Veiem primer a Ferran Torres, com era presentat com a nou jugador del Barça, a les 11, i després a les 12 hi ha aquest entrenament tradicional que ha tornat, tot i la Covid, amb mascaretes, tota l'afició, evidentment, era obligatori, però ha tornat a entrenament i s'ho han passat d'allò més bé. Hem escoltat a Ferran Torres a la gespa, molt content. Joan Laporta li ha agraït els seus esforços per venir al Futbol Club Barcelona. Ferran ha deixat clar que ell només volia venir al Barça. Quan el van trucar, tenia clar que havia de deixar el Manchester City i tornar a Espanya i jugar al Barça. De fet, ha assegurat que tenia clar que s'adaptaria molt bé perquè venia d'entrenar les ordres de Pep Guardiola. Així que l'ADN Barça ja el venia incorporat. Ha deixat clar també que quan va anar a Manchester sabia que tornaria a Espanya un gran i ara té l'oportunitat de fer-ho amb el Barça i queda el dubte d'on podrà jugar l'atac. En quina posició podrà jugar Ferran Torres és el que tothom es pregunta. Ell sempre assegura que la seva polivalència és una virtut, però d'explicava això també de quina és la seva posició preferida.
Sí que és de veres que vinc venint Joan de davanter en el City, però bueno, jo sempre dic que la meva posició és extrem dret, però al final un jugador quan més polivalent és, pues més ajuda al míster, que això és de lo que pretenc. I bueno, mentre siga a jugar, em dona igual quina siga la posició.
Doncs ha deixat clar que ell és un jugador de banda dreta, però que, com sabem i ho hem vist damunt del terreny de joc, és capaç de jugar en les diverses posicions del front de l'atac, també de fals nou. La pregunta és quan podrà jugar, perquè surt de lesió Ferran Torres, Víctor.
Sí, d'aquest trencament del peu dret que va patir la Nations League a mitjans d'octubre. Ja va informar el club quan van fer oficial el seu fitxatge que evolucionava favorablement. Avui ha fet part de la sessió amb el grup, per cert, un Ferran Torres que ningú esperi encara al dorsal, que serà l'11, però quan surti Yusuf Demir ja portarà el número 11. I el gran dubte és quan tornarà. Doncs Ferran Torres s'espera que estigui disponible ja la setmana vinent, ni més ni menys que les semifinals de la Supercopa d'Espanya, Aràbia, que seran un clàssic, el Real Madrid-Barça.
La lesió va muy bien, estamos ya en los plazos que toca, estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes, y como he dicho antes, soy un jugador ambicioso, que me gustan los grandes retos, y como he dicho, consideré que era una buena opción para mí, para mi familia, de venir aquí, y como he dicho, llevar al Barcelona donde se merece.
Clar, aquí el tema, Víctor, perquè pugui jugar Ferran Torres, abans se l'ha d'inscriure. I aquest és el tema, no? El tema que té ara la patata calenta que té damunt la taula el Barça en general i Mateu Alemany en particular, no?
és el gran front, com dius. De fet, quan s'estava fent el seu fitxatge, tothom deia que això seria en realitat la part més fàcil, dels 55 milions. La part més difícil era encabir la seva fitxa, que és d'uns 5-6 milions d'euros bruts per temporada dins del fair play del Barça, un fair play molt malmès. De fet, avui hi havia tanta feina que Mateu Alemany i Rafa Juste, quan ha acabat la roda de premsa, han marxat ràpid a oficines. Saben que no es poden permetre cap error amb aquest fair play. Han de rebaixar aquest mercat d'hivern 25-28 milions d'euros. Entre aquest barem està la xifra que el Barça ha d'estalviar en aquest mercat d'hivern per poder inscriure a Ferran Torres, i així de clau deixava Mateu Alemany.
Quan van signar o van decidir signar Ferran Torres, sabíem que no tenien límit salarial, assumíem aquesta situació, i des de llavors ençà, des de ja fa molt temps, venim fent feina en diferents vies, no només les que vostè ha mencionat, sinó diverses més, i tenim el convenciment de que aconseguirem abans de diumenge, que és un poc la data que tenim al cap perquè ell estigui disponible, que ell sigui inscrit a la Lliga de Futbol Professional. Per tant, això és la previsió que tenim i fem feina per aconseguir aquest objectiu.
Hi ha diverses vies, com deia Mateu Alemany. Víctor, una d'elles seria que renovés Dembélé, però clar, el tema aquest està com està també.
Sí, dissabte ja va dir Xavi a la roda de premsa prèvia al partit del Mallorca que si renovava Dembélé a la baixa podrien inscriure un o dos jugadors. També ajudarà, evidentment, una possible sortida com la de Coutinho, que és el que té més paperetes, però tornant a Dembélé, ja dijous el club va acabar molt decepcionat amb l'última reunió, considerant que voler cobrar 20 milions d'euros nets per temporada quan ara cobra 10 està fora de mercat, que el jugador és un ingrat, deien des del club a la cadena Copa, i que no valora l'esforç al Barça, sobretot veient un rendiment que qualifiquen al Futbol Club Barcelona d'insuficient en els últims 5 anys. Ara estan pendents que l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko, respongui a l'oferta. L'oferta del Barça és sobre la taula. Evidentment, volen baixar el seu salari de 10 milions d'euros per temporada, i és el que estan esperant. Ho deixava també molt, molt clar Mateu Alemany.
No està prevista cap reunió avui, a pesar de lo que ha sortit el mitjà de comunicació. Tampoc mos agrada molt anar comptant una miqueta el nostre timing. Ha hagut contactes amb els agents de Dembélé des de fa 5 mesos, diferents contactes que han tingut amb el president, amb el vicepresident, amb jo mateix. Vull dir, la situació, ells coneixen molt bé quina és la posició del club, nosaltres hem tingut moltíssima paciència, saben molt bé el que nosaltres volem, que és que es quedi, i ell té una oferta de renovació des de fa molt de temps. I, per tant, és un tema que, l'únic que puc dir en aquest moment és que no se pot dilatar molt més, i ells saben tot l'escenari, no me toca jo ara aquí explicar tot el que pot passar ni parlar d'hipòtesis. Estem esperant una contesta definitiva per part seva, i a partir d'aquí el club pren les mesures, que les tenim molt clares, que convenguin a l'entitat.
Molt bé, a veure com es resol aquesta situació. I segurament el titular de la roda de premsa, Víctor, l'ha donat Joan Laporta quan tu li has preguntat directament per la possibilitat que el Barça incorpori a Haaland al mercat d'estiu.
Sí, venint de Ferran Torres a presentar-lo a la gespa del Camp Nou, amb aquesta intenció també de Barça i Morata d'unir els seus camins, però encara s'han de posar d'acord Atlético de Madrid i Juventus, i amb les dificultats que hi ha del fair play, només per inscriure Ferran tindran molta feina, doncs la pregunta era si ja a l'estiu el Barça encara tindrà suficient múscul econòmic com per afrontar una operació d'Erling Haaland i que vingués a l'estiu el jugador noruec al Futbol Club Barcelona.
La Secretaría Técnica no cesa en el empeño de ir construyendo un gran equipo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos haciendo. Todo es posible. Todo es posible si se hace bien. Y lo que estamos intentando es eso, hacerlo bien, y estoy seguro de que saldrá muy bien.
Todo es posible, diu Laporta, Víctor, todo es posible.
Sí, sí, de fet també ha dit que tothom estigui preparat, que el Barça ha tornat i que és un referent del mercat, o sigui que ha deixat clares les seves intencions, perquè no estava posat al so de la roda de premsa al Camp Nou, que estava la gent allà, sinó segur que haguessin esclatat tothom donant palmes i crits, perquè la veritat ha llançat un missatge molt, molt optimista a l'afició del Futbol Club Barcelona.
L'entrenament que t'ha anat a portes obertes, a nivell esportiu deixa alguna notícia, ja s'han recuperat del Covid Jordi Alba i Alves, eh?
Sí, bueno, un Alves que ha estat el més aclamat, ha sigut el, sortir, el primer en sortir a la gespa del Camp Nou, tota l'estona ha estat pendent de la grada, s'apropava ja a la banda, fins on el deixaven també els stewards del Barça perquè la gent el veiés de prop, saludava a tothom, ha estat el més aclamat també. Xavi Hernández i Pedri han sigut els tres més aclamats, les 13.000 persones amb banderes del Barça cantant l'himne, sonant la cançó, per qui hagi vist la sèrie de La Casa de Papel del Bela Ciao, la gent molt animada, i l'afició ha acabat molt contenta, per ser que han pagat 3 euros i aquest donatiu va a un projecte de la Fundació del Barça. També han rebut pilotes que xutaven els jugadors, el qui més xutava era Gerard Piqué, també molt aplaudit. Hem vist a Ronald Araujo content amb el seu fill i, com deies, el plànol esportiu torna a Alba, torna en Alves de cara a Linares. Ara només hi ha 6 jugadors que són positius en Covid a Can Barça: Alejandro Valde, Dembélé, Gavi, Abdedés i Coutinho. Hem vist el partidet que han fet, un partidet de 15 minuts com Memphis Depay i Pedri, que ja porten dies entrenant amb el grup, l'han completat. No Ansu Fati, que Ansu Fati sí que també porta dies amb el grup, però avui no ha entrenat, no ha fet aquest partidet. Sí que ha fet els exercicis i el rondo, però no ha estat amb ells, així que per Linares podrien tornar Memphis Depay i Pedri. També recuperarien Alves i Alba, que tornen de Covid, així que Xavi recupera efectius, va buidant la infermeria, tenia 16 baixes al cap de setmana, en té 13, i pendents també de l'evolució dels lesionats de Ferran Torres, que avui ha completat part de la sessió, i pendents de que estigui disponible per la Supercopa. Ja no han estat físics, sinó també amb el Fair Play. Demà tornen a entrenar a les 11 del matí i a la 1 ja roda de premsa a la 1 de la tarda de Xavi Hernández prèvia a la Copa del Rei. No s'atura això i segueix aquest mes de gener, que no pararà per al Futbol Club Barcelona, on tindran molts partits.
Aquest entrenament de portes obertes sempre és un marc aprofitable, un bon moment per preguntar-li a la gent per quin és el seu nou ídol en absència de Messi i per quin fitxatge voldrien de cara a la pròxima temporada. Ho ha fet el Víctor.
En Gavi. Haaland, porque es bueno. También Gavi, porque tiene mucha clase siendo joven, pues tiene muchísima clase y tiene mucho futuro en el Barça. Sí, falta algo más arriba, un buen 9, que creo que es Haaland.
Ahora mismo Gavi. Gavi es mi jugador favorito porque, no sé, es joven, tiene mucho futuro aún. Hombre, Haaland estaría bien, la verdad.
Ahora mismo Gavi, porque lucha mucho la pelota y porque, bueno, Haaland. Tiene más alma goleadora y pues que nos ayude.
De esta temporada, Pedri.
Memphis Depay. Creo que aunque se le está dando poca importancia, creo que debería tener un rol más importante porque es nuestro máximo goleador y es muy importante. Mi delantera titular sería Ansu Fati, Memphis y Ferran Torres.
Busquets me está gustando mucho.
La gent ho té bastant clar, Gavi, el nou ídol, i volen tots a Haaland, està claríssim, Víctor.
Sí, sí, Haaland, a més, si han escoltat després o ara estan escoltant a Joan Laporta, estaran contents per si hi ha aquesta possibilitat de que vingui a l'estiu. Per ser el Joan Laporta està molt pendent de l'entrenament, ha estat a la banqueta, assegut al costat d'Enric Masip i de Jordi Cruyff veient aquest entrenament del Barça.
Això ha donat de sí la matinal llarga, l'estadi del Camp Nou, intensa. Víctor, gràcies, estem en contacte, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi bé.
De seguida, analitzem el partit de Mallorca.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos.
Mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin.
La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Tiempo de juego! ¡Cope!
Comenzó el partido de interior derecha, está Nico, de interior izquierda con el número 6, Ricky Puig. A esta se la pedía Elías, sin embargo la mete chilena. ¡Fenomenal de Luc de Jong al larguero!
¡Remate
de chilena, buenísimo! ¡Empieza el remate! ¡Gol! ¡Luc de Jong,
gol!
¡Gol! segundo palo. Marca de cabeza el Barça, marca Luke de Jong. Estamos camino del 45. Final de la primera parte. Deja en corto. Cae al suelo Ángel. Se la lleva de nuevo Antonio Sánchez. El férico atrás de Frenkie de Jong. Piden derribo, piden penalti. El remate finalmente de Moula salió por encima de la portería. Te marca André Ter Stegen. El centro desde la derecha, el remate. ¡Ter Stegen! ¡Vaya mano!
¡Bueno!
¡Qué reflejos! Final del partido. No da la falta a favor del Mallorca. Ganó el Barça. 3 puntos de oro en Mallorca. Mal partido, gol.
Sí, senyor, 3 punts d'or pel Barça. Aquesta és la pel·lícula del Mallorca 0, Barça 1, al tiempo de juego de la COPE, que situa el Barça, com us deia, 5è ja a la classificació, a un punt només de la zona de Lliga de Campions, que marca l'Atlètic de Madrid. Xavi va acabar satisfet pel partit i la victòria.
Hem imposat la nostra idea a la primera part en complerta, a la segona estones, i després hem patit. Normal, no? Perquè al final és un camp que crec que som el segon equip que guanya aquí. Per tant, ja demostra la dificultat de venir a guanyar Son Moix. Molt content, la veritat que estic molt satisfet, molt feliç per l'esforç de l'equip. Amb 17 baixes venim a competir, guanyem uns 3 punts que són d'or per nosaltres, sabent que tots els de dalt, excepte a dalt nostre, vull dir, excepte Atlètic de Madrid, havien perdut punts, i era una oportunitat d'or per acostar-nos a més a les zones on volem, no? El primer objectiu de la temporada a la Lliga és estar a posicions Champions. Per tant, significa molt aquesta victòria per mi. Significa que l'equip està unit, que és una família, que tothom tira del carro, que hi ha implicació, que hi ha una motivació extra. I aquesta victòria reforça molt, molt, molt la nostra idea, reforça molt el treball dels jugadors, el sacrifici, l'esforç. Significa moltíssim, és molt, molt valiosa, molt.
Xavi molt content en general i en particular per Luke de Jong i Marc-André Ter Stegen.
Nos ha dado la victoria, todo el equipo nos ha dado la victoria, ¿no? Pero al final es el que mete el gol, el trabajo que hace es extraordinario, cómo entrena, y ha dicho que es un profesional como la copa de un pino, por lo tanto es un ejemplo para todo el vestuario, cómo trabaja, cómo se sacrifica, cómo entrena, y al final da sus frutos, es eso. Al final, según cómo entrenas, jugarás. Entonces, de la manera que entrena él, hoy pues ha marcado la diferencia. Y veremos el futuro, queda todo un mes, veremos si hay salidas, si hay entradas, pero ahora mismo son todo hipótesis, no te puedo avanzar nada.
Comentem la jugada amb el míster, amb el Jordi Gonzalvo. Jordi, hola, bona tarda.
Oh, bona tarda i bon any a tothom.
Bon any per tu també i tots els teus, Jordi. Una abraçada molt forta, que vagi tot molt bé. El que ha començat bé és el Barça, bon partit ahir, no? Jordi, victòria a Mallorca, un camp difícil, i donades les circumstàncies, sobretot amb les que viatjava el Barça allà, jo crec que va donar una bona imatge, no?
Sí, sobretot la primera part. Maleïda sempre les segones parts, que ens costa moltíssim i hem de patir el que no està escrit. Amb un Mallorca, doncs, que malgrat que només havia perdut un partit a casa contra l'Assassuna, vull dir, va demostrar que ara li manca molt per salvar la categoria. Vull dir, no menysplear la victòria del Barça, i sobretot és l'actuació de Luke de Jong. D'una vegada, doncs, va fent honors i mèrits a la posició seva davant de centre, no? Però la segona part és que entrarem massa ràpid la pilota, els equips contraris ho saben, que físicament doncs baixem, que amb concentració també baixem una mica, amb mentalitat també, i ens apreten molt les clavelles. Sempre ens passa el mateix, no? I hem de patir el que no tindríem que patir, no? Jo veia, en principi, una victòria bastant clara, i a més per la demostració que vam fer la primera part. Tothom molt col·lectiu, l'equip molt sacrificat, amb les coses molt clares, possiblement amb massa rotació de pilota cap enrere, perquè els tres millors passadors eren tres defenses, però bé, bueno, és un partit que s'havia de mastegar i també aprofitar les ocasions.
Sí, deixa alguns noms propis, un d'ells ja l'has tret tu, que és el de Luke de Jong, que segurament ahir va fer el que li demanem, no? Que de tres rematades que faci a porta, com a mínim una vagi a dintre, i l'altra Ter Stegen, que és un altre futbolista que últimament ha estat bastant criticat i que ahir va tornar a treure un braç d'aquells salvadors al final.
Sí, sí, però salvador, perquè realment va tenir molt poca feina, va aturar dos o tres pilotes que li van venir bastant centrades, sense cap complicació, no? Que si la... Jo crec que Ter Stegen necessitava una aturada així. No una actuació així, perquè tant de bo, doncs... o no, però tant de bo ell necessiti 2, 3, 4 aturades en un partit per fer-se gran com era abans, no? I no, doncs, navegar una mica amb el mar de dubtes que teníem tots amb ell, no? Però la mà va estar miraculosa i bona. I, a més, ell mateix se'n va adonar i jo crec que tots els barcelonistes ens en vam adonar que Ter Stegen havia tornat.
Sí. A mi em van agradar molt també ahir la parella de centrals. Tant Piqué, sobretot Piqué, que em sembla que va fer un partit enorme, però Eric García va estar molt bé també.
Sí. Sobretot perquè el Mallorca, doncs, malgrat d'algunes accions amb atacs ràpids i amb poques transicions al mig del camp, o sigui, enviaments sense transició al mig del camp, enviaments ràpids, doncs volien agafar els dos centrals avançats, no? Però no ho van aconseguir. La veritat és que Mallorca ofensivament va marxar poc, no? I quan tant Piqué com Eric García, doncs, que pateixen molt quan deixen molta distància entre ell i el porter, doncs van estar tancats a darrere, van estar molt, molt compenetrats, doncs van oferir una sobrietat i una assegurança boníssima, no? No sempre passarà això, però de moment és un bon senyal.
Jordi, ets optimista amb l'equip de cara a aquesta segona meitat del campionat?
Sí, no dic un sí amb recança, eh? Vull dir, dic un sí bastant segur en quant es recuperi una miqueta tota l'organització, no?, de jugadors, els fitxatges, que entrin en la dinàmica de l'equip, i això ens costarà una miqueta. Per això m'he quedat en aquest sí una mica dubtós, no? Però la manera de treballar de Xavi ens agrada a tots. Sí. Agrada a tots i, sobretot, en quant a la fluïdesa i la continuïtat d'un sistema d'una etapa posicional i, a més, encara una perfecció molt de moviments, de desmarcatge i d'arribada que encara hem de veure i hem de venir. Però el camí és ferm, el camí és bo i ara hora que veiéssim un Barça reconeixible.
Molt bé. Acabo, Jordi. Els joves estan sent últimament la gran notícia de la temporada, de les millors notícies, i ahir 2 més a la llista, Álvaro Sanz, el Pedrola, i és espectacular com els nanos, quan segurament per necessitat s'està tirant d'ells, com responen tots, eh?
Sí. Aviam, jo crec que és un mimetisme, no? És a dir, va començar amb Gavi, amb Nico, i ara tothom s'apunta al carro, perquè... Diuen, ostres, si aquests els hi ha sigut tan fàcil, doncs també jo vull ser tan fàcil com ells, no? És a dir, que és més fàcil jugar a primera perquè saps que t'ajuda molt més i que pots tocar una miqueta més i que no les dificultats que poden haver en unes altres categories en què hi ha molta més pressió, hi ha moltes més circumstàncies que no t'ajuden a triomfar, no? Per tant, per mi és una mida extraordinària, el fet que vagin apareixent gent, perquè mira, l'Estanis ha explotat molt en aquesta temporada amb el juvenil, i encara has de veure la velocitat i el desbordament que té, i a més ha afegit això amb el gol, perquè és un nano que al principi deies, ostres, no el veig, i en canvi ha fet una millora brutal, no? I això s'ha de manifestar, igual que Abde, igual que Iries, igual que molta gent que a mida que vagin tenint minutet, amb Xavi, doncs aniran fent molts progressos.
Fantàstic. Jordi Gonzalo, t'agraeixo aquests minuts, com sempre. Gràcies i que vagi molt bé.
I a vosaltres, a reveure.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Victòria del Barça, 0-1 a Mallorca, i derrota. Va començar l'any perdent el Real Madrid 1-0 davant del Getafe. Ancelotti, el tècnic blanc, va ser molt crític amb els seus futbolistes al final del partit.
Sí, hemos regalado el primer gol con un jugador que habitualmente destaca mucho el aspecto defensivo. Yo creo que no hay mucho que decir de este partido, sino que nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Era un otro equipo, menos concentración, menos compromiso.
Estem a Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Pero fue duro el míster ayer con el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya sabes que tanto para lo bueno como para lo malo no tiene pelos en la lengua Ancelotti, al que se le vio muy nervioso en la primera parte. Yo creo que la pagó con el cuarto árbitro, pero estaba también pues molesto con la actitud de sus futbolistas y fue muy claro después del partido, ¿no? Nos hemos tomado un día más de vacaciones, dijo que hay que mejorar la concentración, la actitud y, bueno, espera, eso sí, porque dijo que no va a ser una derrota que deje señalados, que esto no sea una tendencia, como ya sucedió en enero de 2014, después de 22 partidos sin perder, se perdió en Mestalla y el Madrid no fue el mismo y eso le costó el cargo. En este caso, Ancelotti espera enderezar pronto el rumbo.
Sí, es verdad que se comenta mucho ese precedente, ¿no? De una liga con Ancelotti en el banquillo que la tenía prácticamente en el bolsillo y se le escapó también al Madrid.
Sí, creo que en aquella temporada que le costó el puesto, como digo, a Ancelotti, el Madrid fue segundo en la liga, a 2 puntos del campeón. Hombre, en este caso yo creo que la ventaja es mucho más clara. Pero bueno, el Madrid tampoco puede confiarse, es cierto que tiene un colchón. El Barça, el Atlético aprovecharon para recortar distancia, que todavía es grande, y después de esa victoria histórica, como catalogó Xavi, pues el Real Madrid espera el próximo sábado ganar al Valencia en el Bernabéu.
Es curioso, Militao, un futbolista que se ha mostrado en los últimos meses tan seguro, el error que cometió ayer, ¿eh?
Sí, es un error muy grave. Incluso también Casemiro, que le conoce muy bien desde la distancia, le miraba extrañado, intentaron levantarle sus compañeros nada más cometer ese error, caso de Lucas Vázquez, caso de Modric, pero bueno, aquí todo el mundo comete errores de vez en cuando y es cierto que la primera vuelta que se han marcado tanto Militao como Álava es buenísima, con solo una amarilla por parte de cada uno, pero ayer no tuvo su tarde, pagó ese error de concentración con creces y esperemos, o espera Ancelotti, que no se vuelva a repetir.
Muy bien, Miguel Ángel, la gente no lo tiene muy presente, pero la semana que viene tenemos la semifinal de la Supercopa, Madrid-Barça. ¿Qué partidos tiene el Madrid antes de Copa y el de Liga? ¿Cuál es?
Pues el Real Madrid juega el miércoles en Alcoy, en Noche de Reyes a las 9:30 en el Collao, donde ya cayó eliminado el año pasado. Y luego el sábado 8 de enero a las 9 contra el Valencia en el Bernabéu. Luego ya, como tú dices, el día 12, es decir, en 9 días, pues el Real Madrid-Barça se enfrentan en esa semifinal de la Supercopa en Riyadh, en la capital de Arabia. Y podría llegar el Real Madrid con toda la plantilla a su disposición porque Vinicius ha dado negativo esta mañana. Se espera también la confirmación en el test de la Liga. Jovic sigue dando positivo y luego ya se recupera Camavinga. Y en cuanto a los dos lesionados, Carvajal se le espera precisamente para la Supercopa y a Bale, que es un expediente X y que ya le quedan 6 meses en el Madrid, pues se espera que pueda ser convocado contra el Valencia. Así que igual podría viajar toda la plantilla el próximo lunes a Arabia para ese clásico de dentro de 9 días.
Vale, pues lo vamos contando todo, Miguel Ángel. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara el debat Esports Cope amb la mítica parella dels dilluns, el Josep Maria Minguella. Bona tarda, Minguella.
Bona tarda i bon any.
Bon any, Minguella. Tot bé?
Tot bé, aquí aguantant el tirón, el Militao, tu.
Militao, eh? Vaya fallo, eh?
Bueno, però a veure, un fallo als 3 minuts té 87 minuts per arreglar-ho, eh?
Sí.
I només sento parlar del Militao.
Sí. És veritat.
Per favor, tu.
Va tenir ocasions al Madrid, eh? Podria haver guanyat, però bueno, hi ha dies que no entra.
No, però si aquest fallo el fa al minut 87 i decideix el partit al minut 3, això no compta, home. Pobre Militao, li hem fotut un mort que no vegis. Però bueno, seguim endavant. Any nou, vida nova.
Hola, Poli!
Oli. Buenas tardes a todos.
Feliz buen año, año.
Buenas
año,
tardes a todos.
Buen año. Ya lo ves. Pero
escucha, aquí. Te voy a decir una cosa. A ver, que el problema no es solo de Militao, ¿eh? El problema no es de Militao. Militao es la última consecuencia, el último eslabón de la cadena en el cual él no tiene la concentración que tiene que salir un futbolista, como tú bien has dicho, con tres minutos de partido solamente.
Claro,
y segundo, el concepto. Es que está equivocando el concepto. Pégale un patadón al balón, lo pones en el centro del campo, la portería contraria y se acabó el problema. Pero escucha, lo que hace Kroos es que Kroos es el que pierde la pelota y el que le da mal el balón a Militao. Le encima un jugador del Getafe, que es Oquique, para mí lo hizo extraordinariamente bien y supo cómo hacerle daño al Madrid, que era presionarle y ahogar el centro del campo, y lo ha dicho él después en la rueda de prensa. Y a partir de ahí, si tú a Modric y a Kroos no les dejas jugar al fútbol, pues evidentemente el Madrid se ataca total y absolutamente, y más estos equipos que se le encierran y que no le dan ninguna opción. Ni tuvo chispa, ni tuvo velocidad, ni tuvo profundidad, absolutamente cosas importantes. El fútbol de hoy en día va a ganar un partido.
Yo soy con Carleto. No tuvieron en cuenta el día de vacaciones, se creyeron que aún no había
estaba
empezado.
Yo estoy
con él, hombre, ya está, no pasa nada, hombre.
Sí, porque después del gol, el Madrid tuvo dos o tres ocasiones y tal, hizo unos minutos buenos palos, de fútbol, pero luego no pudo.
Yo ayer en el partido dije, si ya un gol es difícil, tener que hacer dos... Sí. A este equipo, como el Getafe está ahora mismo, que es un equipo que en los seis últimos partidos le han hecho un gol solo, ¿eh? Desde que ha llegado Piqué le han hecho un gol.
Sí.
Ha cambiado la mentalidad del equipo, la forma del equipo, lo ha cambiado absolutamente todo, y tú ves un equipo totalmente diferente, con una ilusión, con unas ganas, meten el pie como tiene que ser en el fútbol, tienes que meter la pierna de verdad, y van al balón de verdad, y se los comieron con patatas. Así es que lo que no podemos buscarles es excusas. Mira, Militao, como todos, comete errores, ¿verdad, José? Todos en el campo cometemos errores.
Esto es normal.
Y nos equivocamos. Pero tú, por un error individual en el minuto 3, como bien ha dicho José María, hombre, te quedan 80 y tantos minutos para poder arreglar el partido.
No estás preocupado, no, Poli, no pasa nada. No,
sí, no, estoy equivocado. ¿Sí? Digo, preocupado, sí. Porque mira, al Madrid no sé qué le pasa después de estos parones que le sientan mal, tanto el de las elecciones como el de las vacaciones. Y como bien habéis dicho, oye, a lo mejor esto, Dios quiera que sea a lo mejor un susto, pero yo no creo que va a ser un susto, ¿eh? Yo creo que va a sufrir, que va a sufrir. Uh-huh. Este mes tiene el partido de Copa el miércoles a las 9:30 de la noche, que no tiene ningún sentido poner el Día de Reyes para todos los niños. Pues hablan de la audiencia, tío, todos los niños, los padres, la cabalgata, las cosas.
Y el Barça primero el Barça, luego el Madrid, los dos.
No, por eso te digo, o sea, que ponerles a los dos a jugar ese día, pero escúchame, es que ahora el Madrid tiene que jugar el sábado.
Sí.
Es que el sábado Valencia. Tiene que hacer el viaje, el jueves tiene que viajar, tiene que llegar a casa, y ahora tienes que volver, o sea, y ahora otra vez juega el sábado, y ahora otra vez, es que no, yo te lo digo sinceramente, tanto para el Madrid como para el Barça, ¿eh? No, todos,
Poli.
No tiene sentido esto.
La Liga y todas estas circunstancias varían totalmente la normalidad antes de dos partidos a la semana, viaje, ahora todo es una locura y se paran partidos y tal. Mira el Xavi anteayer diciendo que no se juegue este partido, porque todo es extraordinario en negativo. Y esto tiene que influir, claro.
Bueno, Miguel, ¿y el Barça qué? Ahí con Luke de Jong, golazo, remate de tijera al travesaño, y Ter Stegen ahí salvando el partido.
¿Y ahora qué hace el Cádiz? Bueno, claro, porque yo escuché hace una semana que ya estaba estaba el avión para Cádiz, y ahora el Cádiz allí preparado, y ahora, oye, ¿cuándo llega? No llega, se queda aquí, que es el goleador.
Genial, la pregunta es tan genial, y ahora el Cádiz, ¿qué hacemos con el Cádiz ahora? Oye, ¿sabes quién me gustó ayer mucho de lateral izquierdo? Araujo, me gustó mucho,
Este cumple en todos los sitios.
Este es el típico uruguayo joven, con condiciones, con carácter, y que donde lo pongas, él se adapta y cumple.
Sí.
Y además hizo una cosa para mí inteligentísima. No se complicó la vida nunca.
No quiso ser
lateral izquierdo, no quiso meterse en complicaciones. Él defendió, que es lo que tenía que hacer, su parcela perfectamente, llegó hasta donde tenía que llegar, y a partir de ahí, como sabe que no es lateral y sabe que le puedo complicar la vida, no lo hizo, tío. Y a mí eso me parece, en un futbolista extraordinario.
Gran futbolista. Bueno, es un poco este tipo de jugadores que salen en Uruguay, que son gente modesta, de muy buen físico.
Competitivos,
con carácter, y de estos hay la tira. Es decir, que tú piensas que Uruguay tiene menos habitantes, tiene la mitad de habitantes que Cataluña. Y han ganado campeonatos del mundo y no sé qué, y no sé cuántos, y tienen jugadores por todo el mundo. Es decir, es un caso muy especial el uruguayo.
Sí. Minguey, han presentado a Ferran esta mañana. Ahora la pregunta es cómo se inscribe.
No, ¿cómo se paga?
En el libro.
Bueno, ¿cómo se paga ya? Eso ya lo pagarán, pero...
Bueno, no lo pagarán.
¿Cómo se inscribe?
Pero a ver una... Hombre, no sé, ya lo sabrán.
Pagarlo pues a plazos...
Pero ¿cómo a plazos? Si tenemos 500 y pico, 400 y pico, casi 500 de deuda... Bueno, del último año
hay créditos.
No, pero el crédito es para hacer el estadio, 1.500 millones
no,
más.
Pero había otro de 500
con este había otro millones. Y tal, y no sé qué. Entonces, no, a mí la verdad es que me parece un jugador que tiene muy buenas condiciones, que
sí,
puede
señor.
Que no es un jugador definido, que no es un goleador ni un estadio, pero puede cumplir en estos sitios. Lo único que me parece totalmente exagerado es el precio
ya.
Es decir, un jugador que...
Es que hace... al final, no, José, son 55 más 10, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pero ya los 10 ya los, dentro de...
Ya veremos, ¿no?
Los 10 pero ya los veremos. Pero que un jugador vaya de Valencia claro. a City y
sí,
cueste,
sí, ahí,
y cueste 20 y al cabo de un año y pico, sin haber sido titular, jugando, pero sí, pero no, ahora cueste 55, a mí es que no me salen los números, no sé. Seguro que el Barça lo ha negociado a tope. Pero los del City se...
No, ya dijo Guardiola que ellos dejar salir jugadores, algunos los dejaban salir, pero regalarlos no, y es verdad, no lo han regalado.
No, dejar salir nada. ¿Te dejan salir a De Bruyne, seguro?
No, seguro que no.
Esto, acordaros que lo hablamos cuando ya...
Claro.
Lo estuvimos hablando, mira, Guardiola, que no es tonto, que no tiene
hombre,
un pelo de tonto,
que es el más listo de todos.
Exactamente. Si te ha dejado salir al futbolista, evidentemente, en unas condiciones que para
claro.
el City son extraordinarias,
totalmente.
Magníficas, para el Barça no tanto, como bien tú dices,
claro.
también él lo conoce perfectamente, él lo ha visto, vamos a ver cuál es el rendimiento. Yo creo que como José, a mí me parece un buen futbolista,
sí.
evidentemente no era titular en el City, será por algo, no lo sé, yo
claro.
no lo llego a saber todavía porque tengo que verle aquí en el Barça, tenemos que verle cómo funciona, cómo se adapta y luego que viene a un equipo donde las exigencias, vuelvo a repetir, ponerte la camiseta del Barça, con todo respeto, no es la del City. El City es el City y será el City lo que es. Y no le podrás pedir historia porque no tiene. Y no le podrás pedir ningún pedigrí porque es que no lo tiene. Vale, habrá ganado la Liga y habrá ganado lo que gana allí. Porque evidentemente ya lo gana con lo que como lo gana. Pero claro, el Barça...
No, tiene una gran plantilla, Poli. Tiene una plantilla
de
18 jugadores. No, el Barça es historia, claro. City está llegando, City está llegando.
No sé dónde llegará, pero de momento la historia, la exigencia y todo lo que tiene el Barça, no lo tiene el City. El City está muy bien, perfecto, sí. magnífico. Te vas allí, ganas pasta, no juegas, no vale para nada, pero bueno, está bien.
Sí,
pero
y Minguella ya sigue alimentando la Porta el tema de Haaland, ¿eh? Todo es posible.
Bueno,
tal,
hombre,
y...
está bien, hombre. La Porta es un populista, ¿me entiendes? Es decir, oye,
sí, bueno.
ya está, y él lo hace muy bien esto, y está manteniendo esto, y todos los chavales que van allí tocan el pito y van todos a las presentaciones, a las 11 de la mañana, a las 12, y la televisión, está todo perfectamente preparado, es decir, la Porta es el presidente... que sale de lejos, mucho más en los medios, en el mundo. Gente de fútbol hablo.
Sí.
No hay ninguno. Háblame el del City, el del River.
El del Bayern.
Bueno, él tiene esta manera de hacer y él es el actor principal, lo hace muy bien, habla muy bien y tal, y siempre crea esta sensación de que vamos más para allá. Bueno, está bien. En este momento que el Barça estamos muy tocados, pues bueno, que haya alguien que insufle optimismo, está bien. Y si viene Haaland, muy bien. Ahora, Haaland ya pidió 30 para, ya lo sabéis.
180 millones cuesta Haaland.
Por esto, 30 y 30 75, y tal, ya está. Bueno,
30 limpios por temporada para él. Y una comisión de 40 para el padre y el representante
Rayola,
y tal.
No, el padre eran 30 y el Rayola 40. 40
sí.
más 30 son 70, más 30 son 100, más los 275 de vuestro futbolista.
Entre pitos y flautas millones, te sale por casi 300 millones la operación.
Pero mira, yo te digo una cosa. Después de lo de John ayer, ya me quedo tranquilo. Tú.
Vale, pues así lo dejamos de momento, amigos.
Dale.
Feliz año, vamos hablando,
feliz año nuevo.
Un abrazo.
Adiós, Miguel Yadeupoli. Seguim.
Nit de Reis i nit de Copa. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, a partir de 7:45 del vespre, des de l'estadi de Linarejos, partit corresponent als 32ens de final de la Copa del Rei. Linares Deportivo, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sabem com començarà l'any d'Espanyol, això ho sabrem demà, però sí sabem com el va acabar. Quique Iglesias, bona tarda.
I que bé va acabar, bona tarda, Ballori.
Bona tarda, amb la primera victòria a la Lliga fora de casa de la temporada, eh?
Sí, i el millor partit que va jugar l'Espanyol fora de casa, 1-2 a València, amb un gran debut a primera, l'any passat ja ho va fer, d'un xaval que es diu Jofre Carreras, molt jovenet, va debutar l'any passat a segona, però es va lesionar de gravetat a un genoll de Girona, i un xaval que té una pinta extraordinària. Extrem dret, va forçar el penal de l'1-1 i va donar el gol a Puado a l'1-2 a Mestalla. Avui, Vicente Moreno parlant de Jofre Carreras.
Bueno, requerís no tornar-se bochos. ¿Vale? Jofre ja hem dit, no? Que ho vaig dir ja l'altre dia, que és un jugador que la temporada passada esperàvem molt d'ell. Ara n'hi ha que anar amb tranquil·litat en ell, no demanar-li més del que li correspon, i sa tranquil·litat, i quan tinga que sortir, que segur que té opcions, pues, no sé dir-te si en el pròxim partit o no, però segur que té opcions de participar, pues anirà millorant i anirà tenint més opcions de donar el nivell que realment no està encara al 100% ni molt menys, però bueno, lo de l'altre dia és un aperitiu que crec que es va agradar a tots.
A tots, a mi sí, i a tu també, oi, Ballori?
A mi molt, ho va fer tot bé, és que ho va fer tot bé.
Sí. Tot bé, i va sortir enxufat i va assolir, com li diria el Cruyff, salit i disfrutat. El va fitxar d'infantil des del Girona David Fernández, que va passar com a tècnic superexitós a les categories inferiors de l'Espanyol, després al Madrid, i ara espera destí. Així parla David Fernández per Sports Cope del Jofre Carreras.
Es un chico específico, muy potente, y que actualmente, con consecuencia con su desarrollo físico, pues es un jugador de repetir esfuerzos y sobre todo de ir hacia adelante y profundo. Entonces eso, en un fútbol tan táctico y equilibrado, pues genera el desequilibrio que se vio otro día en Valencia. Tiene un patrón común que se repite en diferentes jugadores, que o ha superado dos lesiones de gravedad con muchísima entereza y muchísima profesionalidad, como es el caso de Javi Puado. Entonces eso yo creo que lo ha hecho, unido a sus condiciones, mejor futbolista, y estoy convencido que va a tener buenas actuaciones en el fútbol profesional.
Hauria de jugar demà el Jofre, a Ponferrada, a les 9, al Toralín. Ponferradina Espanyol. Vol a Lleó en charter avui a les 5 de la tarda, després autobús per a tots els concentrats. No sabem encara la llista de convocats, però evidentment avui jugaran els suplents. Ho confirma Vicente Moreno.
Ara estem únicament pensant de forma exclusiva en el partit de Copa. I no va variar res en el que han fet en partits anteriors. En els partits anteriors, tant en Lliga com en Copa, pues cada vegada fem l'equip que pensem que és el millor que podem posar en xoc, pues depenent de totes les circumstàncies. I això és el que anem a fer demà, ficar el millor equip possible, veient totes les circumstàncies i en la idea de poder passar. Què és el que han fet en les altres dos eliminatòries anteriors? No varia res.
El rival, la Ponferradina, de Yuri, de John Pérez Bolo, com a entrenador, un bon equip que és cinquè a la Lliga Smartbank. Parla meravelles també l'entrenador de l'Espanyol del rival de demà.
Torno a repetir que tenim un rival davant que a més coneguem bé, que té un entrenador que està fent un treball fantàstic durant ja prou anys. Estan en un moment molt bo en la seva història en quant a qualitat, en jugadors i cos tècnic, i ahí està la temporada que estan fent. Així que des de luego el partit de demà és molt, molt complicat i requereix que fem les coses molt bé per a poder passar l'eliminatòria. Anem a intentar-ho, per supost, com sempre.
Acabo. Si el Joanet vol anar a l'Espanyol Elche del proper dilluns i s'espera fins al final del partit, Raúl de Tomàs repartirà entre els que es quedin 50 samarretes signades per ell. Així que és un bon regal de Reis amb una mica de retras.
Doncs perfecte, escolta, ens ho pensarem. Estaria bé, sí, és un bon pla. Un apunt del Girona també, Quique, que ha començat també molt bé l'any, guanyant 0-1 al camp del Huesca ahir, i això fa que el Girona es situï ja en zona de promoció d'ascens.
6è, 34 punts, a 8 de l'ascens directe, però consolidant una bona ratxa, 0-1 amb gol de Samu Saiz, que va demanar perdó després d'haver jugat unes temporades al Huesca. Va jugar Hortolà de porter, perquè Juan Carlos, l'habitual titular, està de post-Covid. Va posar el Covid i no ha entrenat de manera correcta els últims dies. Va estar molt bé Hortolà i Mitchell estava platòric, molt content, l'entrenador del Girona.
Lo importante es llegar, tener ocasiones. Pienso que el equipo ha generado bastante, ha tenido buenas posesiones en campo rival, que es lo que queremos, y si seguimos con este buen pie y apretando como tenemos que apretar en el tema defensivo, que hoy hemos mantenido portería cero, que es una gran noticia para nosotros, pues podemos seguir soñando.
Dos partits seguits a Montilivi. Dijous la Copa, Osasuna. Diumenge la Lliga, Fuenlabrada a les 2 del migdia.
Quique, gràcies.
A tu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que vienen,
ya vienen los Reyes.
Que vienen, que vienen.
De la Radio Deportiva.
Me emociono.
Este miércoles desde las 7, la Copa del Rey en COPE.
¡El gol! ¡El zarpazo!
Linares Deportivo, Fútbol Club Barcelona. Alcoyano, Real Madrid.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Gente bonita y salá.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Fenty Beauty, Lancôme y muchas más. Increíbles descuentos hasta un 30%. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es y en solo 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Parlem de bàsquet amb la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ordenem una mica el calendari, que amb tants casos de Covid i tanta suspensió ens perdem.
Sí, perquè la 16a jornada s'ha acabat ajornant sencera aquest cap de setmana. Pel que fa al Barça, 3 partits ajornats ja. El de la 14a jornada entre el Barça i el Manresa, que havia de disputar-se demà, es posposa en principi fins diumenge. Serà al Palau a les 5 de la tarda. Ahir es va ajornar el Clàssic a la pista del Madrid i encara no té data de celebració. També està en perill el partit d'Eurolliga dels Blaugrana. Divendres juguen a la pista del CSKA de Moscou. Veurem si té prou jugadors disponibles. De moment sí, 8 són els mínims necessaris per viatjar a Moscou. Sergi Martínez va ser el 6è jugador que va donar positiu, es va confirmar ahir. El Joventut també ha hagut d'ajornar el seu duel contra el Real Madrid, que en principi es jugaria aquest diumenge a 16:45 a l'Olímpic de Badalona, aquest diumenge que havia de jugar-se el duel contra el Barça, però també s'haurà d'esperar per saber la nova data. L'equip verdinegre ha anunciat com a mínim 5 positius en els últims dies. El més afectat, el Baxi Manresa, que tenia partit contra el Real Madrid diumenge, corresponent a la 17a jornada, i li han avançat. El jugaran demà a les 9 al Nou Congost. Amb un dia d'antelació pràcticament han sabut que rebran el líder a casa, el Baxi Manresa, però el míster Pedro Martínez ha parlat avui i no es queixa.
Ens adaptem i ja està, intentar fer el millor partit possible, a tornar el més ràpid que podem a la normalitat amb el que depèn de nosaltres. I el que depèn de nosaltres és no queixar-nos, no, i ja et dic, molt, molt contents de que la competició avanci, com sigui, no? Com, amb aquests canvis de calendari, que no són els ideals, però és molt millor que parar la competició, per tant.
Demà a les 9, el Nou Congost, amb el 70% de l'aforament i amb el debut de Juanpi Baulet com a principal al·licient. I el Morabanc Andorra jugarà dissabte. La pista del Bilbao Bàsquet serà 9:15.
Com ha anat l'etapa d'avui al Dakar?
Victòria del francès Sébastien Loeb. Ha superat el líder Nasser Al-Attiyah per 3 minuts i 28 segons. Al finalitzar aquesta especial de 338 quilòmetres entre Jail i Al-Attiyah, a l'Aràbia Saudita, sobre la lluita pel triomf en la categoria de cotxes, perquè l'OEF s'ha situat a la general a 9 minuts i 6 segons de Al-Attiyah. Carlos Sainz ha acabat tercer, Nani Roma cinquè. Podran sortir en millor posició en l'especial de demà. El madrileny ja es va quedar sense opcions al triomf final, perdent més de 2 hores respecte al líder, i Nani Roma és 11è a la general a 1 hora i 23 minuts del líder. En motos ha guanyat l'etapa el castellonenc Joan Barreda. Es converteix en el tercer pilot amb més victòries d'etapa al Dakar. Barreda és de ser a la general a 20-25 del britànic Sam Sunderland, que avui s'ha situat com a nou líder.
Doncs estem ja al darrer minut de l'Esports Cope d'avui, el primer de l'any, d'última hora que tenim, Sílvia.
Dos positius més de coronavirus al Barça femení. Atenció, Alexia Putellas i Anna Txernogorchevich estan aïllades, estan bé de salut, s'uneixen els positius confirmats ahir de Clàudia Pina i Jenny Hermoso. I l'UFEC ha demanat al govern espanyol que inclogui l'esport en el seu xec cultural. Recordem, 400 euros pels joves que compleixin 18 anys aquest 2022.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Arribem a les 4 de la tarda. És tot de moment. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.